Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Doncs començaran a posar totes les mesures necessàries i podran preparar pressupostos i podran ampliar, perquè, aviam, estem tots en un món digital i això cada vegada va més. Doncs ho sento molt, necessitem ajudes. I ja veieu que les unitats de delictes tecnològics al final els acaben enganxant. Però és gràcies a aquesta denúncia, gràcies a aquests informes pericials que fem, gràcies a aquesta aportació d'evidències que anem fent entre tots, que al final s'arriba. Doncs guaita tu, confiem-hi i som-hi.
No sé, ara si faig una pregunta molt naïf, Bruno, si denunciem, hi ha alguna possibilitat en algun moment de recuperar els diners d'alguna manera, si ens els han robat, per exemple, a través d'aquest SMS?
Sí, mira, hi ha casos que ja et dic que sí, també és molt important el tipus de relació que tu tinguis amb la teva entitat bancària, realment que tu puguis demostrar que hi ha hagut una sèrie de negligències, que tu no has sigut la persona que ha forçat això, i ja et dic que les entitats bancàries et miren de sèrie. M'he trobat en casos de tot, des de qui han estat des del minut zero a persones de que els hi han tancat totes les portes i la gent ja no ha sabut on anar i realment ho han acabat perdent-ho tot. Mm-hmm. Però ja et dic, important denunciar-ho, sobretot prendre totes les evidències, poder demostrar que tu has pres una sèrie de mesures, sí, això també és important, recordeu que hi ha bancs que t'exigeixen, que et diuen que si no tens cap mesura, no responsabilitat, es responsabilitzaran de tu, i una de les mesures és portar un antivirus, sí, en el telèfon, que aquí ja veig que aquí tothom la porta, val, el porta, doncs, ja m'esteu fotent cas.
Sí, exacte.
La portem.
Sempre sents el típic, va, a veure si no serveix de res. O, cony, mira, el cinturó de seguretat tampoc serveix de res. Saps què t'ho vull dir? No me n'oblidi que ets el poder. Ara, exacte, és que és cabdal, doncs, no me vinguis amb cuentos xinos. Escolta, que t'estem dient, posa mesures, doncs simplement posa-les. És treure't aquesta mandra, aquesta vagància, aquesta gandulància tecnològica. Doncs aviam, és seu un moment, fes-ho bé. I també, la més important de totes, que no és tecnològica, també diversifica el risc. No pot ser que ho tinguis tot en una compte. Te l'estàs jugant. Ara mateix, consell de les vacances. Escolteu, si us en... jo quan me'n vaig de vacances m'agafo una compte d'aquestes virtuals i em trec una targeta de crèdit, sí, amb uns diners. I quan torno de les vacances, aquesta compte amb aquest número de targe, el foto a la bassa i ja està, s'ha acabat, no hi ha més. Doncs anem a preveure-ho, perquè estem en un món que ens quedaran, i us aviso, el que vindrà a partir del tercer, quart trimestre de 2023 i principis de 2024 amb les estafes amb intel·ligències artificials, prepareu-vos que venen curves i curves molt grosses.
Per cert, ostres, Bruno, estaríem parlant mitja hora més amb vostè ara mateix. De fet, a veure si podem trobar un dia abans que acabi l'estiu i parlem una mica de quins són ara els perills o els grans perills, els més estesos, els consells per intentar no arribar a aquell punt. En tot cas, a l'hora de fer pedagogia també li dic que ajudaria que termes com el bishing o l'smishing canviessin a unes paraules més agradables o més entrenadores, també li dic. Abans hi havia el timo de l'estampita i tothom sabia quin era, per exemple, sap?
No, si l'hora de la veritat és el mateix, guaita, i t'ho resumeixo molt ràpidament. L'smishing és mishing, és que et quedaran amb un SMS, fixa't bé com comença. El phishing sí que és el típic, que ja coneguem tot, que és el de tirar la canya, de mirar de pescar, que un correu electrònic és gratuït, doncs guaita tu, escolta'm, aquí tiraran la canya tantes vegades com puguin, per això l'SMS també és gratuït i per això la gent ho rep. Llavors tens el phishing et ve de veu, que és quan et fan servir el sistema de veu. Quan et fan l'estafa aquesta del famós tècnico de Microsoft, que te truca, que l'ordenador te va lento, cony si va lento, és que tots van lentos, m'entens de dir? I aquí és on doncs te carden. Doncs sempre et carlaran i et faran servir el sistema que hi hagi en aquest moment. Jo que sé, la nova tecnologia que sortirà d'aquí 4 dies segurament també es farà servir per estafar. Però sí, els noms aquests que foten, i més aquí amb ciberseguretat, a mi em tenen amargat de la vida, però bueno, és el que hi ha.
que hi ha, ni més ni menys.
Bruno, ràpidament ens demanen des de Twitter, va, el Xavier, algun antivirus efectiu per mòbils, un parell que tinguis pel cap?
Oh, ara m'has fet mal, eh?
Ah, vaja.
Mira, a mi m'agrada... Sí, sí, és que saps què passa? A mi m'agradaven molt uns que tenen nom rus, val? Mm. Sincerament, ho sento molt. Tècnicament són molt bons, són molt bons, i a mi m'agraden molt. Però, guita, escolta'm, quin és el millor? No n'hi ha, no hi ha el millor. Mentre me'n posis un, jo feliç com una col.
I ells encara més, imagina't, que s'estalvien, no, es poden estalviar un munt de disgustos. Doncs ja veieu, hem parlat tot plegat amb el Bruno Pérez Juncà, ell és perit judicial, informàtic, forense i expert en ciberseguretat. Moltíssimes gràcies i que tingui molt
a vosaltres estiu. I fins aviat, va.
Que vagi molt
veiem.
Bé.
Ens veiem, salut. Adéu.
Que ràpid haurem de fer això avui, eh? Oriol Jové, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
De fet, el nom del dia és dels dies, és Dembélé, però comencem parlant d'una altra història, perquè ara mateix, atenció, les oficines del Barça, perquè el fons alemany que havia de portar 65 milions d'euros al club, finalment ha fet marxa enrere.
Sí, és una informació que ha avançat TV3 i que hem pogut confirmar aquí a RAC1. Aquests 65 milions són els corresponents, recordem, a la revenda del 16% de Barça Studios. El club comptava amb aquesta palanca, amb ingressar aquests calés per poder inscriure els fitxatges i els contractes dels jugadors que ha renovat, i fins i tot els diners estaven ja inclosos al pla de viabilitat econòmica aprovat per la Lliga. Veurem què passa des del club. El que és cert és que ara mateix ho rebaixen, diuen que l'acord no perilla, però on estarem pendents.
Això, evidentment, complicaria i molt la situació econòmica del Barça, que també està pendent, ara sí que posem aquest nom sobre la taula, de saber si primer el ven o no, entenc que sí, i després què ingressa pel traspàs d'Ousmane Dembélé al Paris Saint-Germain.
Sí, Dembélé marxarà del Barça per 50 milions d'euros, això està clar, i ara, efectivament, estem pendents de saber quina part d'aquests 50 milions s'embutxaca el Barça. Per contracte haurien de ser 25, la meitat. Però atenció, perquè aquesta meitat està subjecta a uns condicionants que el club interpreta que no s'han donat, i per tant la qüestió ara mateix està en el terreny jurídic, de fet en mans ja, de fet, concretament dels advocats del Barça, per aclarir, doncs, això, quan ingressarà finalment el Barça. En tot cas, avui hem tingut la confirmació que Dembélé fa les maletes per part d'un decebut Xavi Hernández.
Li vaig preguntar el per què, el motiu, no el va saber dir realment, però bueno, està clar que és un tema seu, personal, no? Al final suposo que ell donarà les explicacions, i com em sento jo al final no és lo important. Decepcionat? Sí, potser sí. Desitjar-li sort.
Paraules de Xavi després de la victòria del Barça contra el Milan per 1-0 d'aquesta passada matinada, l'últim partit als Estats Units de l'equip, que a aquesta hora ja està volant cap a casa. La previsió és que aterri a Barcelona cap a 8:45 del vespre.
Perfecte.
Doncs també tenim el Girona a 6:45 avui, eh?
Efectivament, a 6:45.
Què tal? Bona tarda.
Però sí, és cert, fas bé en recordar-ho, perquè el Girona juga avui.
Contra el Nàpols a Itàlia, contra el campió d'Itàlia, a 6:45, sense Pablo Torre, que sí, ara s'està recuperant del cop al genoll.
Exacte, anirem fent F5.
Sí, exacte. Estarem,
a partir que comenci el partit. I
estarem tant pendents. Va, 8 minuts passen de les 5. És temps d'actualitzar-nos. Bàrbara Padilla, bona tarda.
Bona tarda.
Marina Garrido, bona tarda.
Bona tarda.
Ho acabem de saber, el Departament d'Educació recorrerà la mesura cautelar del 25% del castellà que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat aquest matí per una aula d'una escola de Girona.
Sí, així ho han confirmat fons del Departament fa res, una estona, a RAC1. És un cas nou i és el primer des que el govern va aprovar la llei que eliminava els percentatges de les aules. Ara el Tribunal Constitucional havia de dir què li semblava aquesta llei, mentre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya esperava per decidir si podia aplicar el 25%. Però aquest matí, recordem-ho, el TSJ ha fet un gir de volant i s'ha contradit. No n'espera més i estima ja la petició d'una família per forçar una escola a complir el 25% de castellà en una aula. Més enllà d'aquesta informació d'última hora, l'Ajuntament de Cambrils tanca les dutxes de les platges per fer front a la situació de sequera. Ha pres aquesta decisió perquè, diu, la mitjana del consum d'aigua als mesos d'estiu es multiplica per 7. És, doncs, una mesura d'estalvi d'aigua contra la situació de sequera. En canvi, els rentapeus, diu, es mantindran oberts com a serveis mínims. Segons dades de Comaigua, l'any passat el consum d'aigua de les dutxes es va disparar a Cambrils als mesos de juliol, agost i setembre. La mitjana de consum va passar dels 3.000 metres cúbics habituals als 12.000 16.000 al llarg de l'estiu. Això el dia que a Catalunya s'ha decretat per primer cop l'emergència per sequera a 22 municipis a l'Alt Empordà i 2 al Baix Camp. En aquestes zones el consum estarà limitat a 200 litres per habitant i dia a partir de la setmana que ve. Catalunya continua sent un referent del turisme a l'estat espanyol. El mes de juny van arribar gairebé 2 milions de viatgers internacionals. És un 16% menys que abans de la pandèmia, el 2019, però durant la primera meitat de l'any Catalunya va ser la destinació més escollida pels turistes amb prop de 8 milions de viatgers. N'acaba de parlar al Versió RAC1 la directora general de turisme, Marta Domènech.
Ja ens està bé que els volums siguin un pèl per sota del 2019, el que ens interessa és quant de temps estan aquí, quina despesa deixen, quin impacte tenen en temes ambientals. Tot això és el que més en valor que no pas en volum. Això és cap a on tenem a nivell de relat de destí, i és el que ens interessa, el tipus de públic que ens interessa que ens vingui.
Pel que fa al tipus de viatgers, tot i que el mes passat els vols asiàtics van augmentar un 194%, el turista català segueix sent el més habitual, seguit del de la resta de l'Estat i dels francesos. I el delegat del govern a Catalunya ha decretat uns serveis mínims del 90% per la vaga dels vigilants de seguretat de l'aeroport del Prat, que comença el dia 10. Els serveis mínims s'aplicaran als tres torns que hi haurà de dijous a dilluns, de 4 a 7 del matí, de 9 a 11 del matí i de 4 a 6 de la tarda. Segons el delegat, els vigilants es consideren essencials perquè vetllen per la seguretat de l'aeroport i recorda que és el moment de l'any amb més volum de viatgers per les vacances d'estiu. I ara els esports amb Marina Garrido.
Segons ha avançat TV3 i hem pogut confirmar RAC1, el fons alemany que havia de portar 65 milions d'euros al Barça finalment ha fet marxa enrere. El club blaurana comptava amb aquesta palanca que consistia en la revenda del 16% de Barça Studios a canvi d'aquesta quantitat de diners. Uns ingressos que estaven inclosos en el pla de viabilitat i eren necessaris per inscriure els jugadors pendents. Des del club, però, ara mateix ho rebaixen i diuen que l'acord no perilla. Tot això mentre aquesta hora l'equip torna dels Estats Units amb la previsió que aterri a Barcelona al vespre. Arriben després de disputar l'últim partit de la gira americana amb victòria per 1-0 contra el Milan gràcies al gol d'Ansu Fati. Aquesta tarda qui jugarà un partit amistós és el Girona. Els de Mitchell visiten el Nàpols a 6:45 sense Pablo Torre, que encara continua recuperant-se del cop al genoll. Un Pablo Torre que precisament serà presentat demà a 2:45 al migdia a Montilivi. I en la jornada d'avui el Mundial Femení de Futbol s'han classificat 4 seleccions més pels vuitens de final. Suècia, de la blaurana Rolfo, Sud-àfrica, França i Jamaica. La gran sorpresa ha estat l'eliminació de Brasil. El dia que el porteix Gianluigi Buffon, amb 45 anys, ha anunciat la seva retirada, un mite del futbol italià que va vestir durant 19 temporades la samarreta de la Juvent.
I al temps, al vespre, poden aparèixer alguns ruixats al nord de les comarques de Girona, però en conjunt tot continuarà tranquil les properes hores. Demà les temperatures baixaran entre 5 i 10 graus. En moltes zones interiors, un descens més moderat a la costa. De fet, al litoral sud, en molts casos, es mantindran estables. Al matí hi haurà ruixats en molts sectors de les comarques de Girona i Barcelona i al nord de les de Tarragona. Durant les primeres hores de la tarda plourà a la costa i al prelitoral central i al sud de la Costa Brava. Mestral moderat a les Terres de l'Ebre i a la tarda també a la Plana de Lleida i Tramuntana a l'Empordà.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Fontvella t'omple de vida, el teu dia a dia i aquest estiu els màrquets i festivals de Catalunya.
Descobreix l'edició limitada de les noves ampolles als teus bars i restaurants preferits i podràs gaudir dels millors festivals de música i esdeveniments del país. Demana Fontvella, participa i podràs guanyar centenars d'entrades i experiències.
Aquest estiu omple't de vida amb Fontvella.
Sí, sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho, prova-ho! edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Que si sóc de platja o de muntanya, cada estiu el mateix. A veure, que jo sóc de taller, que ja va sent hora que ho tingueu clar.
Au, va! A Euromaster sabem que aquest estiu anar al taller no és el teu millor pla. Per això porta a revisar el teu vehicle abans de viatjar. A Euromaster sabem el que et mou.
RAC1 i la Generalitat de Catalunya presenten la ruta d'estiu de RAC1. Una ruta amb diferents programes que voltaran per tot el país.
el dijous 3 d'agost a les 7 del matí al Món a RAC1 amb Sergi Embúdio en directe des de Falset.
Visitarem el magnífic priorat, terra de vins, d'oli, d'història i d'esports d'aventura.
Viviu una edició especial del Món a RAC1 amb Sergi Embúdio en directe a la ruta d'estiu el dijous 3 d'agost de 7 a 12 des de Falset.
Us hi esperem.
RAC1, tots som u.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
RAC 1.
Hola, en què el puc ajudar?
A veure, un mojito, si us plau.
Ho sento, no en tenim.
Vaja, doncs una cervesa.
De fet, no ens queda res d'alcohol ja.
Una llimonada.
L'última que quedava se l'ha endut aquella senyora d'allà.
Caram, però teniu alguna cosa per beure?
Aigua de l'aixeta?
En fi, posa'm en un got.
A quina targeta li carrego?
Ah, sí, la tinc per aquí, a la d'Apartaments Hawaii.
Perdoni, però em surt de negada.
Aquest estiu, polsera de tot inclòs als luxosos Apartaments Hawaii. Cada tarda de 7 a 9 a RAC1. Tots som u. RAC1. Aquest estiu arriba a RAC1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Soleil. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de Gemma Mengual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula. Sí. Pop, pop.
Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvo.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som u. Estiu.
Hem sopat a 2.000 restaurants, però res és comparable amb una pizza amb un sofà. Ja et puc comparar amb mil plans, però res és comparable quan estem tots junts. I han passat els mesos i ens hem anat fent grans. I wow, és estiu, et tranquis a sota el sol.
Tots som estiu.
Minuts passen d'un quart de sis, perdona, Oriol, és que estàvem parlant amb la Lolita, ja ho sap. La Lolita, el que té és això, és que ve aquí i ens destrató tot una miqueta, perquè ens fa parlar d'altres coses.
Ja puc començar
i...
o què?
No. Bona tarda, Lolita.
Hola,
Lolita
Bosch. Hola,
Lolita. Però és que s'han ajuntat Lolita i Guillem Estadella i era impossible de solucionar el tema. Aquest moment no es podia...
Un programa entre ells dos, imagina't.
Ja, no, és impossible. Com estàs?
Vinga, porteu mal.
Ara vindrà. Vinga. Ja l'has vist?
Vinga, a veure si... Vinga, venit a mi. Estic molt bé.
Sí?
Us en recordeu que l'any passat us vaig dir que m'havia d'operar perquè tenia un tema de salut?
Sí.
He perdut 35 quilos.
I es veu perfectament.
Em fa una ràbia no estar a la tele, tio.
Televisions del món, per favor.
Contracteu-me.
Truqueu la Lolita Bosch ja. Home, tants programes que hi ha,
estic
a més.
Estic espectacional.
Sí, no? Estàs espectacular, Lolita.
Fantàstica, Lolita. Estic supercontenta, tio.
Hòstia, està fantàstica, tu.
Sí,
sí.
És increïble,
veus. Sí.
Hòstia, Lolita, tu. És com aquella, la Lolita d'allà, el poble aquell. Ara no recordo, si vols.
Del bons.
Què passa, que són fantàstiques, tu?
Watch me. 35 quilos. Pam, pam, pam.
Fantàstica.
Ara us parlo del que vulgueu, ja.
Sí, no, del que vulgueu.
O no
parlo. De fet, haurem d'anar baixant el to, perquè del que ens parlaràs, habitualment ja passa, és un dramot d'aquells d'intentar...
No és només un dramot, eh?
No, però també ho és.
La història és dramàtica, però jo sempre busco...
Com totes, també et diria.
Com totes, però sempre busco les històries dramàtiques qui fa justícia. I això és increïble, que algú faci justícia.
I tant.
Normalment el fan les víctimes.
I més en els temps que corren, perquè no hi...
Jo sóc de les que trobo que estem vivint un moment extraordinari.
Hòstia, Lolita, però...
T'ho juro,
però, escolta, però què ha passat?
Fes bona foto, que m'he primat molt, Rena.
La Mercè, que està fent la foto de xarxes de la Lolita.
Veus com passava aquí, Lolita?
He de venir, m'ho passo molt millor.
Has de fer el possible per ser aquí.
El possible faig.
Ja ho sé, ja ho sé.
El possible.
Ja ho sé. Ja ho sé. I part de l'impossible.
I part de l'impossible. No, la setmana passada tenia 15 persones dinant
sí, sí.
a casa.
Sí, que... A part, doncs, nosaltres que vam dir ara, i demanar...
No ho volia dir jo en directe,
no, ja
però...
No se'ns cauen els anells
em
per...
Em van enviar un missatge diumenge, així, ai, Lolita, perdona, i tal, rotllo ressaca que vaig dir, bueno.
No volia dir, mira. Però ja que entres al tema, et dono pèls i senyals mira. I detalls i de com van anar
la història. WhatsApp de l'Anna Pris...
Lo de sempre,
de cada estiu.
Lo nostre.
Ja sabeu, primera, farem una, abans de començar amb la secció d'avui, primera ens posarem al dia amb la secció de la setmana passada. Ja sabeu que la setmana passada volíem regalar el llibre del qual estàvem parlant
amb
la Lolita, correcte.
Impressionant.
Va haver-hi un parell de persones que van dir un títol de llibre de temàtica similar, però que no era el títol que buscàvem.
No, de fet, hi va haver-hi un que va dir el llibre d'aquesta senyora a França, però aquí no s'ha traduït. Hola, editorials.
Espavileu. Ara. I en canvi, quan vam donar...
Passo la vida renyant editorials, com si fossin meves. És horrorós. Després vaig a... Com voleu publicar això? Hòstia, és que parles molt malament a nosaltres. Dic, ja, tio, perdona.
Tens raó.
No sé què em passa.
Però vam donar temps per si la gent després s'animava a fer una mica de recerca i sí que van arribar les respostes.
És la primera vegada que veig el Xavi i penso, estem igual de prims, tio. Que guai.
Home,
és que em fa tanta il·lusió. Estem en igualtat de condicions. Tu sí, Anna Pris, tu estàs molt més prima que tots nosaltres. Però em fa il·lusió.
Jo estic normal i ben contenta.
Sana, ostres, em trobo bé.
Però deia que donarem el nom després. Avui el que sí que no farem és regalar el llibre, perquè és un llibre que, malauradament...
Està esgotat.
Està.
Malauradament i bé, perquè és un llibre que és sorprenent que s'hagi esgotat. Però per mi... Bueno, és que no puc parlar perquè... Ah, bueno, si no el donem.
Sí, avui no el donem.
Però és veritat,
no donem,
per mi és el dels millors llibres que s'ha de llegir per entendre què és una guerra.
Mm-hmm. Em perdoneu, perquè la, setmana, la persona que va guanyar la setmana passada, clar, li vam dir que havia guanyat, però ens ha dit, és que ja el tinc i ja me l'he llegit. Bueno. Aleshores, doncs, el primer que era l'Ignasi de Dios, que va ser que va contestar ràpidament. Per tant, l'Ignasi ha estat generós perquè li hem dit, escolta, Ignasi, pots regalar aquest llibre? Diu, mira, la següent persona que la va encertar, doncs, que escrivi el llibre, aquesta persona,
molt bé, Ignasi.
Que en aquest cas és la Jèssica Alonso, per tant,
bé,
la Jèssica, que es va emportar el llibre de la setmana passada.
És un superllibre, el recomano molt. El...
Pots repetir-lo, sisplau?
Sí, B13, del Manuel...
Que, de fet, en català és D13, crec.
B baixa, no?
Però en català crec que l'han traduït
clar, és
divendres 13.
Sí, clar, D13.
Que dilluns vaig... teníem l'Albert Pijuan recomanant llibres. Va voler recomanar el teu llibre i dic, ostres, la Lolita ja n'havia parlat, per tant, l'està recomanant.
Però no vaig explicar que va estar un any anant al judici, va seguir tots els judicis dels atemptats, tots, víctimes, familiars, coses tècniques, de salut, d'urbanisme, tot... i va fer un llibre que és de veritat increïble. Mm-hmm. És un superllibre, D13.
L'haurem de llegir.
Doncs aquest ja el tenim entregat i avui parlarem d'un segon llibre, d'una altra història.
Sí.
On anem avui i què farem avui? A veure.
Avui anem a Iugoslàvia, a l'ex-Iugoslàvia. Jo pensava, a mi m'interessen molt les guerres, ja ho sabeu. Ara és perquè estava parlant del meu cos i estava emocionadíssima, però deixeu de parlar de mi, per favor.
Deixeu de crucificar-me.
No, per favor, no em crucifiqueu, estic boníssima, ja ho sé, m'ha costat molts mesos d'operació, estic perfecta, em trobo bé, estic sana i tal. I això se'ns oblida, a mi se m'havia oblidat, l'important que és la salut. Bueno, quan vius una guerra això no et passa, quan vius una guerra recordes sempre el que importa. Jo el que passa és que fa tant que vaig haver de marxar de la meva guerra, diguéssim, que és Mèxic, i estic exiliada, i no puc tornar, que a vegades... t'acabes preocupant per tonteries, vale?
Bueno,
que no és la salut, és la imatge. Però bueno, jo crec que totes les generacions tenim una guerra, no? Totes n'hi ha una que ens ha marcat molt. I a Europa, que n'hi ha hagut moltes, la guerra de la nostra generació, jo diria que és Iugoslàvia. De fet, Catalunya va ser un dels dos països que tenia llista d'espera, que jo ho explico sempre quan vaig a fora, quan parlo de Catalunya, dic, mira, és un país que teníem llista d'espera per anar a ajudar a Sarajevo. Mm-hmm. No? És increïble el que es va fer des d'aquí per ajudar a Sarajevo. I és increïble el que va passar a Sarajevo i la impunitat amb la que es va tractar. I el que és increïble, i suposo que la guerra d'Ucraïna ens hi fa pensar, no? És... sempre ens sorprèn el mateix, que és una guerra que l'està vivint gent que és com nosaltres, diuen. Que jo entenc la impunitat de dir això, però la certesa de dir això. És molt impressionant veure gent que viu com vius tu amb una guerra tan cruenta, no? I Sarajevo va ser tremendo. Jo tenia 25 anys, no? i estava a la llista d'espera per anar-hi. Després vaig intentar anar-hi com a periodista mexicana, perquè ja estava vivint a Mèxic. Estava ocupant una mica la llista d'espera catalana i periodista mexicà. Al final no hi vaig poder anar, però sempre m'havia interessat molt. I a més, els intel·lectuals, és una de les últimes guerres on els intel·lectuals han participat molt. Van anar a muntar obres de teatre, es va fer molta cosa. I des d'aleshores, diguéssim, jo després hi he anat, i és increïble, vas a pobles que no hi ha homes de la meva generació, només hi ha dones, no? És sorprenent, o sigui, hi ha pobles sencers on no hi ha tios, no? Uh-huh. És molt impressionant, no? I hi ha molt moviment de resistència, es fa moltes coses, i és, a mi Europa Allà m'agrada molt, i és alegre, per dir-ho d'alguna manera. Ara que sento la música, té aquesta cosa així, no? Com d'acordeó i tal, i sembla més alegre. Però el que vam viure és tremendo, no? I la guerra entre musulmans, bosnis i serbis va ser tremenda. Vam veure escenes com l'exèrcit bosni jugant a futbol amb el cap d'un musulmà. I això ho recordo molt.
Oh.
Jo, de fet, és el primer llibre, el primer text que vaig acabar la meva vida. Es deia Benvinguts a l'infern, i era Sarajevo. O sigui, és una cosa que tinc molt present, sempre l'he tinguda. I una de les coses que més m'interessa, perquè ens ha ensenyat moltes coses i ha deixat molt coneixement, una de les coses que a mi més m'ha sorprès sempre, diguéssim, a mi i a tothom, és la matança de Srebrenica, no? Que ara n'estàvem parlant amb l'Anna Pris. I la matança de Srebrenica, que va durar molts dies, era perquè la gent s'estava replegant, no? Va haver-hi pobles que van estar sitiats tota la guerra, com Kiseljak. Jo, de fet, la primera novel·la que vaig publicar li vaig posar Lisa Kiseljak en homenatge a aquest poble que van estar 4 anys esperant a que els alliberessin. Van estar 4 anys sitiats, que és molt bèstia, no? Però Srebrenica és ja gairebé les acaballes, però la guerra havia començat el 92. I el 95, el juliol del 95, la gent es va començar a replegar i la ONU va declarar una zona segura. I va enviar 400 o 500, em sembla, cascos blaus de holandesos,
sí.
No? I van dir, aquests cascos blaus holandesos controlaran que aquesta sigui una zona segura i que aquí no hi hagi cap acte criminal, no? De tota la gent que va arribar a Srebrenica, en van sobreviure molt pocs, i homes en van sobreviure poquíssims, no? Aquella nit va ser de l'11 al 23 de juliol, una cosa així.
El 22.
El 22 de juliol.
Del 13 al 22.
Del 13 al 22 de juliol, exacte. I aquella, l'última nit, la del 22, van fer una matança massiva, no? Van matar 8.372 persones, que és Premià de Mar, o sigui, és moltíssima gent. I un dels pocs homes que va aconseguir sobreviure era un noi de 17 anys que ja havia après a fer coses com fer anar la ràdio amb una dinamo de bici per saber si estaven entrant més cascos blaus. O sigui, era una persona que portava 3 anys en guerra i lluitant, diguéssim, no? I havia tingut la sort, era molt jove, havia tingut la sort de parlar anglès. I aleshores el van agafar de traductor de la ONU, i això li va permetre salvar-se, en el sentit de que al final els cascos blaus van protegir a 3, i un era aquest senyor, que es diu Emir Suljàixic. I l'Emir Suljàixic, que és només ha fet un llibre en tota la seva vida, que és un llibre que per mi, de veritat us ho dic, de tots els llibres que he parlat aquí i a tot arreu, hauria de ser obligatori. O sigui, hauria de ser, quan acabis, llegeix-te això, quan acabis l'escola obligatòria, i ara tira i arregla una mica. Va fer un llibre que es diu Postales des d'una tumba, i explica amb històries molt petites el setge d'Srebrenica, no? el que van viure allà. Ell després se'n va anar, el van rebre en exili als Estats Units, després ha anat a altres llocs, i avui dia és ministre i és el ministre de desaparicions, perquè encara, no, avui segueixen buscant a gent. I nosaltres, de fet, quan dic nosaltres, dic els activistes mexicans, hem anat a l'ex-Iugoslàvia a que ens diguin com es fa un banc. O sigui, això ho ha fet l'ex-Iugoslàvia, ho ha fet l'Argentina, bancs genètics, no? Però nosaltres no ho podem fer a Mèxic perquè encara hi ha el conflicte, però hem anat i ens han explicat com ho hauríem de fer. Llavors,
una mica com les fosses de la Guerra Civil espanyola.
Per lo vist, Espanya no ha anat a preguntar res. Segueixen les fosses tancades, no? Som el segon país amb més fosses tancades i les està obrint la societat civil. El govern espanyol no n'està obrint cap. I el govern català, tampoc. O sigui, totes les fosses que s'han obert ho hem fet nosaltres, diguéssim. Jo pots pagar perquè s'obri una fossa, i ho he fet. Però vivim en un país amb una memòria de merda. Llavors, això no s'ha fet. Però, bueno, Tampoc s'ha fet res haver robat. O sigui, Espanya mai és un exemple de memòria històrica. Mm. Mai. Però sí que ho és Sarajevo, sí que ho és Argentina, no? Hi ha altres llocs on també s'han fet comissions de la veritat. I, tal. I aquest tio, que era un dels pocs supervivents de Srebrenica, doncs avui és ministre. I tracta temes com la desaparició forçada, no? Que és un tema que jo crec que ara hi ha molts països del món l'haurien de tractar, perquè n'hi ha moltes de desaparicions forçades. És un dels greus problemes del nostre temps. O sigui, hi ha molt més esclavatge que a l'època de l'esclavitud, i hi ha moltes desaparicions forçades a tots els països del món. O sigui, aquí desapareixen prostitutes, però hi ha moltes desaparicions forçades. Alguns països estan començant a contemplar-ho políticament, i altres és allò de ojos que no ven cansarada fresca, que dèiem. Nosaltres som més ojos que no ven cansarada fresca. Però Iugoslàvia no. I aleshores, Iugoslàvia va no només això, sinó que els dos responsables màxims de Srebrenica els va estar perseguint, a un el va caçar l'any 2011, perquè van ser pròfugs durant molts, molts, molts anys, i els dos estan condemnats a cadena perpètua per un tribunal de Iugoslàvia, que no és un tribunal que es fes amb les lleis habituals de la Iugoslàvia, sinó que l'ex-Iugoslàvia va crear un tribunal per jutjar els crims de guerra amb lleis internes, que això ha passat en uns pocs països del món. L'únic país que s'ha jutjat una dictadura amb les lleis constitucionals, sense haver de fer una llei nova, és Argentina. Però després sorprèn el que han fet amb Iugoslàvia, perquè van generar la llei que necessitaven i van poder jutjar. Llavors els dos responsables de Srebrenica estan en cadena perpètua. Bueno, de Srebrenica, quan va passar això i es va veure el que havien fet i que els 400, crec que eren 400 que ho he apuntat aquí, els 400... M'encanta aquest soroll
de papers.
Com si en tingués molts, eh?
És un, no?
És un, sí. 400 cascos blaus holandesos no van fer res, que a mi són els que m'agradaria entrevistar, no els 400, perquè, vaja, tots...
Amb un n'hi ha prou, sí.
Amb dos o tres jo ja faria d'anar i dir, però, hòstia, què veu veure, no? Perquè després també et queda la cosa, no vaig fer res. O sigui, amb el temps les coses es ressignifiquen, a vegades la por del moment, no sé, però amb el temps es ressignifica. I Srebrenica és un abans i un després a la història dels estudis de la guerra i de la reacció ciutadana a les guerres. Perquè el que va passar a Srebrenica, bueno, que no és Srebrenica, però s'ha com simbolitzat allà, el que va passar anys després de la guerra d'Iugoslàvia és que van començar a tenir un problema gravíssim de dones que havien estat violades i havien parit els fills dels seus violadors, no? Mm. Milers a tot el país, no? I això ha sigut un tema molt preocupant a tot el que era l'ex-Iugoslàvia, perquè hi ha un estigma molt bèstia, no? De que et vas deixar violar, o sigui, les dones encara avui, i quan dic avui em refereixo a avui, perquè hi ha una llei que ha sortit el 2018, o sigui, encara és responsable de deixar-te violar, nena, on vas, no? Mm. Seguim amb així, i el 95 es van violar milers de dones de Srebrenica, i hi ha milers de fills de violacions de guerra, no? Aquests fills de violacions de guerra no han tingut cap dret, mai, així com els fills dels soldats que van morir, sí, els fills de desaparicions forçades, sí, no? Els fills de, les fills i filles de dones violades, no, perquè es castiga la mare, no? O sigui, sempre es castiga la dona, no? Llavors, es castiga la mare perquè, bueno, no era un acte de guerra. No, era un acte de guerra. Les violacions a les dones i l'aigua són dos de les grans eines de guerra avui. Tancar el subministre d'aigua i violar les dones, merma, diguéssim, una societat sencera. O sigui, que les dones són considerats elements de guerra en situacions de conflicte, no? Perquè ara ja es considera que la violació és una arma de guerra. Perquè fa això, no? Però això és una cosa que ha aconseguit molta gent treballant, i bàsicament les filles de les violacions. En aquest cas us volia parlar de l'Emir Suljàshik i d'una noia que es diu... Espera, que m'he apuntat com es pronuncia. Ajna Jusec. Mm-hmm. L'Ajna Jusec és una noia que de petita no sabia res, s'havien d'anar canviant molt de poble, l'assetjaven molt i li feien la vida molt impossible i no sabia per què. I la mare no li explicava res. Finalment, un dia al col·le li van preguntar qui era el seu pare, i ella va dir que, ostres, doncs no ho sé, però n'hi havia tants que no ho sé. Hi havia tants pocs pares vius, no? Que ella donava per fet que el pare havia mort a la guerra, no s'ho preguntava, i la mare li deixava creure això. I aleshores, ella va començar a buscar informació sobre el seu pare. Al final el que va trobar és, perquè tot això està molt arxivat, han fet un memorial increïble a l'ex-Iugoslàvia, és per anar-ho a veure, hi ha la violació del pare d'aquesta noia, la mare d'aquesta noia, amb tots els detalls perquè ella sàpiga exactament què va passar. Finalment va trobar això. Però abans de trobar això, fins fa molt poc, i encara estan intentant canviar la llei, a Bòsnia, quan tu no tens pare, en el títol universitari posen una X en el cognom. I encara avui estan demanant que això es canviï. En els últims anys ja s'està canviant molt, però és una llei encara. Uh-huh. Llavors ella, quan van a treure's el títol universitari, va decidir estudiar psicologia, perquè veia que la seva mare estava molt afectada per la guerra, però no sabia exactament què li passava, perquè no en parlava. Quan li van donar el títol, li volien posar una X, i ella va dir, no, una X no, jo primer vull averiguar, a veure què ha passat, i qui és el meu pare, i tal. I aleshores va enfrontar la seva mare, i la seva mare tenia molta por de que l'estigma, perquè és un estigma que encara avui es manté, fes que la seva filla, l'Ajna, la rebutgés. No? L'Ajna tenia 26 anys, i aleshores l'Ajna es va enterar que era filla d'una violació, que deu ser un impacte
brutal.
Sí, home,
brutal, sí. Brutal, brutal, absolutament, perquè jo crec que en un moment així tothom creu en la genètica i dius, hòstia, que hi ha de mi, que és d'aquesta persona, no? O sigui, et deu fer molta por.
Clar.
Amb la llavor,
diguéssim. Que no repeteixi el que aquell dia algú va posar el cos a la meva mare. No?
Exacte.
Uh-huh. I la mare, pobra dona, no?
I la mare, tremenda.
D'estimar una filla que és resultat, sí, d'una violació. Sí. Això ha de ser complicadíssim.
Jo tinc una amiga a Mèxic que es va quedar... I he pensat molt per preparar la història aquesta, perquè ella es va quedar embarassada amb una violació i va decidir tenir un fill. No? Uh-huh. I no estic dient res perquè ni escolten això, hi ha 130 milions de persones i no tant. Uh-huh. Però ella em deia, durant els primers mesos, no, jo veia en el bebè la cara del meu violador, i això és, deu ser...
Bo.
Però va aconseguir curar això, i ara que el nen és gran, fa molt poc que li ha dit. O sigui, que m'he recordat del... El que passa que aquí, jo crec que ara, avui, sobretot avui, que les dones estem... com diu l'Estela de Carlotto, finalmente pareciendo iguales, no? Avui que finalmente estamos pareciendo iguales, jo crec que avui ho jutjaríem d'una manera diferent. Però en aquell moment es va jutjar molt, i l'Ajna va tenir una vida molt difícil. I aleshores, finalment el que va fer és buscar, començar a treure el tema, i per primera vegada es van juntar 15 filles de violacions de guerra. Es van trobar i van estar 3 hores sentades juntes sense parlar. No van parlar, no s'atrevien a mirar-se... No s'atrevien a dir-se res. Estaven agafadetes així a les mans per dir, bueno, no estem soles. No? Ara porta una associació immensa que es diu Fills i Filles de la Guerra, entre els quals també hi ha tot el tema de la desaparició i tal. I ella, que és una tia molt jove, que la podeu seguir a Instagram, i és una marxosa i és fabulosa i és una guerrera i una, és tremenda, jo soc molt fan, ha aconseguit que per primera vegada la seva mare en parli públicament per ella demostrar-li que l'estigma està desapareixent. Llavors, l'any 2018, no? Un any i mig abans de la pandèmia, la mare va sortir públicament a dir, sí, jo he estat víctima d'una violació. Però, si la mare no reconeixia aquest delicte, la filla no podia heredar els drets, no? Que encara no els hi han donat, perquè estan esperant tenir els mateixos drets que els drets de soldats assassinats.
Mare meva, quina història.
Sí, les històries són increïbles, però el que és increïble, jo sempre penso, perquè les històries són increïbles, no? Mm. Però que hi hagi gent que se sobreposi a això, ho arregli, se sentim 14 persones sense parlar, ajudi la seva mare, estudiï psicologia, canvi la llei, o sigui, és que si no hi haguessin tragèdies, no canviaria res.
Pots repetir el nom del llibre?
Sí, Postales des d'una tumba. L'hem demanat perquè està Galàxia Gutenberg, però Galàxia Gutenberg, que us recomano que us llegiu qualsevol altre llibre de Galàxia Gutenberg, així a cegues, però t'encaixar-me les editorials de Galàxia Gutenberg no em queixo, és que soc molt fan. Però el trobareu de segona mà, i sobretot el trobareu a les biblioteques de Barcelona i de Catalunya, perquè aquest senyor ha vingut a parlar aquí. Mm. Aquest senyor és tremendo. L'Emir Suljàcic és realment una persona tremenda. I acaba el llibre dient... fa molts anys, no?, que es va acabar Srebrenica i nosaltres hi seguim vivint, i la prova és que jo cada vegada que conec una persona nova, l'únic que vull saber és on estava el 22 de juliol de 1995. És l'única cosa que realment m'importa. I jo vaig llegir el llibre sense conèixer el darrer, li vaig enviar un missatge, vaig buscar la meva agenda, li vaig dir 22 de juliol de 1995, vaig anar a dinar, o sigui, només li vaig posar... Seria una cosa bonica que l'enviéssiu, no?, si voleu, està a Twitter.
Et va contestar?
Em va contestar. Em va contestar i ara estic a punt d'entrevistar-lo. Però si li voleu enviar, ell vol saber on estàvem tots nosaltres, què estàvem fent, no ens culpa, però què estàvem fent mentre s'estaven matant 8.372 persones amb supervisió d'Europa. Està al Twitter, Emir Suljàcic, i
no.
Li podeu escriure, buscar la vostra agenda i dir el 22 de juliol de l'any 1995, si hi éreu, Jo ho vaig buscar, me'n vaig anar a dinar amb un amic de Mèxic i o sigui, li vaig enviar el que estava fent.
Doncs és la història d'avui, que ens ha costat l'Olaida. Ja sabeu, cada dimecres, el que farem és repassar alguna història, algun llibre, amb
sí,
vaja, com sempre ens fa callar del tot, pràcticament, perquè aquí...
Però seguiu a l'Ajna i a l'Emir, que us agradarà molt.
No, i tant.
Jo crec que les xarxes també estan una mica per això, que si algú t'interessa molt
estaven per això, ara ja no sabem exactament per què serveixen. Però sí que van néixer per això. Han crescut d'una altra manera.
Es pot reinterpretar. Ara, per exemple, si hi ha algú que dius, ostres, quina història més curiosa, busqueu-los a internet i seguiu-los, perquè a més l'Ajna necessita suport i l'Emir necessita saber on estàvem tots nosaltres el 22 de juliol de l'any 1996.
I és un cas, aquest que explicava, d'una guerra que, per això que deia abans la Lolita, no?, que ens queda tan a prop en el temps, perquè al final estem parlant de fa 20 anys, de fa 28 anys, però vull dir que no fa una vida, és la Segona Guerra Mundial, que molts ja no hi són, vull dir, és una guerra que sí que és la guerra de la nostra generació. I és que és clavat, exactament, sí. Això, i de fet vas allà i tots tenen la seva història, perquè els que van sobreviure a aquella guerra, que encara són vius, tots tenen... I el millor de tot, almenys el que em vaig trobar jo, no en aquest cas a Srebrenica, sinó a Split, que també l'ha viure, és que te l'expliquen obertament, sense por a explicar el que van viure, perquè ells diuen, som un país que n'hem viscut tantes de guerres, que la nostra història, de fet, la podries anar filant a través de les guerres que hem anat patint al nostre territori.
No només això, és un país de grandíssims, grandíssims, grandíssims escriptors a tots els bàndols. Jo crec que també us hauríeu de llegir el Peter Handke, la gent diu, és serbi, va tenir molts problemes, però és un escriptor immens. I aquí a Catalunya hi ha l'Alana, que també és sèrbia, viuen aquí, està escrivint aquí. És un país que es pot seguir molt amb llibres, no? I això és molt fascinant. Però Postaré sobre una tumba, no és un d'ells.
És
els llibres i Postaré sobre una tumba. El trobareu a Iberlibro o de segona mà. No robeu a les biblioteques.
No podem,
me lo dejé en un taxi, no.
Però això no ho hem superat ja, això de robar a les biblioteques, no ho hem superat encara, Lolita Bosch, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Un aplaudiment per ella la setmana que ve.
Aquí. Parada,
molt bé, només faltaria.
I a nosaltres.
3 minuts i seran 3:45 de la tarda. Una publi i tornem.
Versió estiu amb Xavi Rocamont.
Tornen els polls? Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llemes. Filbit, de Laboratori Zern.
Estem encantats amb la nova casa. S'hi respira una calma.
Com me n'alegro, però no et queda una mica lluny de la feina?
Una mica, però tinc l'estació del tren al costat.
A Renfe t'apropem a tot. Continua gaudint d'abonaments de Rodalies i mitjana distància gratis i els d'alta velocitat de mitjana distància al 50%. Compra ja i viatja fins al 31 de desembre. Informa-te'n a renfe.com.
Renfe, el teu tren. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost. 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11. I posa un nou estiu a la teva vida. Compra'l ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Sí, molts portals, moltes webs, molts concessionaris, però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe, només ho he aconseguit a edificar.com. No t'ho creus? Prova-ho. edificar.com. I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa.
Estiu.
Cada cop que et miro, ja penso que t'estiu. I cada cop que em mira, sento que m'estiu.
Estiu a RAC1.
Dos minuts i seran 6:45 de la tarda. Avancem i ara som en aquell moment que us proposem, aquells que potser no heu pogut fer vacances o no heu volgut fer vacances durant el mes d'agost, però teniu aquell coquet a l'estómac d'ostres, doncs alguna escapada, no? Ni que sigui 3 dies fora. Doncs ara és el moment. Ara el que fem els dimecres, a aquesta hora, és justament això, proposar alguna escapada de cap de setmana o de 2-3 dies per poder gaudir una mica del país, que és, abans ho dèiem, que és meravellós. Els americans fan quilòmetres i quilòmetres per venir a veure, per exemple, Prades, que és on avui aterrarem i ho farem com l'altra setmana, amb el Sergi García. Sergi, bona tarda.
Hola,
Sergi!
Avui hi afegim una altra caminanta, que és la Debbie Carrillo. Debbie, com estàs?
Estupendament.
Ah, sí, home, clar, sí. La Debbie té pinta que és la que anima, eh? Hermini, aquells que ens quedem enrere, és aquella que va animant. Va, nois,
bueno,
va, una
és
mica
la que va davant, I diu, hosti, va dir, vinga, va, els de darrere.
Espavileu una miqueta.
Amb un fuet, potser.
Vinga, els de darrere. Exacte, amb un fuet, i va insultant. Ampleu dos
home,
croquetes.
Home, tant així no,
Com
però
va?
Una mica de fama de cheerleader sí que tinc,
Ah, mira, veus? Doncs és que fas la pinta d'animar el cotarro una miqueta, fas la pinta d'animar
sí,
una
mica. Això em deien.
Com va anar l'excursió al Moixeró, Armínia?
Bueno, vam fer el que vam anar fins al Barbut.
Sí?
I allà ens ho vam repensar.
Ah, per tant...
Havies de deixar el cotxe, fer un barbut, sí, no? Sí. I vas dir, bueno, pues, ha valgut la pena.
Però no va pujar, a veure, no va pujar el Moixeró, doncs?
Vaig veure... Pues, amb els
de lluny.
Vaig pujar-hi amb la mirada.
Ah, però no compta.
No compta.
I t'hauria de fer ja allò, el visto, no? El tic
ja
i endavant.
Ja està, i fet.
Ja ho he fet.
Ja
molt
està.
Bé, sí, m'agrada. Molt bé, Armínia, és dels meus una miqueta.
Sí.
A veure, Sergi, Debbie, ara ho deia, anirem cap a Prades avui, em sembla, oi?
Correcte.
I per què anem a Prades?
Doncs, home, ja que aneu divendres a Reus, pues, així no teniu excuses per no fer escapada aquesta setmana?
No em provis, vull dir que tampoc donar 6 o 7 així de bones a primeres excuses, després seguir la llista. Però,
bueno,
vaja,
per això portaria a Debbie perquè foti la canya corresponent.
Perfecte.
I no hi hagi excuses. I anem a Prades una mica per sortir del Pirineu, que vam la setmana passada, marxem cap a baix, cap al sud, les muntanyes de Prades, un raconet molt xulo, més de 300 quilòmetres quadrats de natura, muntanya, pins, roures, alzines, patrimoni, i és un racó que potser a l'estiu tothom té més tendència a marxar cap al Pirineu, doncs per què no portar la contrària i anar cap a baix una miqueta.
Ben fet. Bé. Què ens cal portar per aquesta escapada?
D'entrada, ganes, que ja veig que...
No anem per aquí. Ja insisteixo que potser la imatge no està sent la millor.
És que no
els
hi passes fàcil, no Xavi. Tu convides aquí dues persones perquè et parlin d'excursions i no pares de buscar excuses.
Al final ho aconseguirem, jo crec, no?
Al final sí. Jo estic també buscant la millor. Al final jo vull veure primera les que proposeu
la
i quan
millor.
Tinguem
i
totes...
Ara,
exacte. Però, i quan tenim les ganes, que hi són, de veritat, què ens caldria? L'equipament, em refereixo.
Res, igual que la setmana passada, aquesta és una proposta molt assequible, inclús més que la setmana passada, Armínia, que espero que anem més enllà del vermut aquesta setmana. I res, roba còmoda, sempre ara a l'estiu portar aigua, portar una motxilleta còmoda on poder portar aigua, alguna cosa per picar i poca cosa més. A Prades és una ciutat meravellosa que també trobareu una mica de tot, que si us deixeu el pisco d'avis allà ho podreu comprar, ho podreu fotre un esmorzar d'aquests contundents a la plaça, que veig que anem per aquí sempre.
Sí, con sopita y todo.
No, va, sí, el que calgui, una mica de tot, com ha de ser.
I poco más.
Val. Comencem l'excursió, doncs, a veure on ens situem, i repeteixo, penjarem després al Twitter del programa, penjarem el recorregut, perquè evidentment quan ho expliquem es fa difícil de veure on estan les localitzacions clau, etcètera. Per tant, després podreu trobar al Twitter del programa aquesta excursió a través de què? De Wikilogs, potser?
Sí.
No? A través d'un enllaç a Wikilogs, allà tindreu l'excursió.
Doncs comencem a Prades, comencem a la plaça Major de Prades, lloc icònic de la Vila Vermella.
Mm-hmm. On s'hi celebra la festa tot. Del vi i del cava.
La festa del vi?
Sí, home, el juliol, al poble de Prades.
D'acord.
Conegut entre altres coses per això.
També fan la festa de la trufa, la festa de la patata de Prades, la plaça Major de Prades.
I treballen, algun dia l'any treballen, no? Vull dir que aquí estem parlant de...
Sí, perquè tot això no es munta sol. Treballen per muntar això i van fent. I des d'allà farem una sortida que és un clàssic, avui no inventem res de l'altre món, ens anem a l'ermita de la Vallera.
Oh, que maca!
Ja has estat.
Home, i tant!
Bé.
És un clàssic, això, un clàssic de Prades.
L'ermita de la Vallera, pels que no hi hagueu estat, ja tardeu a anar-hi. És un lloc amb unes vistes molt xudes de la contrada, és una esglesieta petitoneta, molt curiosa de veure, feta amb una pedra vermella típica de la zona, que es pot visitar. Ara a l'estiu fan visites Debbie, ajuda'm.
Sí, fan visites al cap de setmana, normalment està obert des de les 12 fins a les 2, i entre setmanes, si la vols anar a visitar, simplement demanes la clau a l'oficina de turisme, te la deixen, és així, sí? Una mica d'anar per casa, això. I tu mateix, pues, obres l'ermita i fas la visita, o sigui que...
Hosti, això és molt bo, això, sí. no deuen gaires llocs, no deuen quedar, que tu et donen la clau, té...
Clar, no sé si l'estiu igual canvia una mica, perquè també hi ha molta més afluència, però generalment és així. I també és xulo que pots agafar, si vols, una visita guiada, que és barateta i val la pena, perquè t'expliquen una mica tot com funciona i val la pena.
Doncs vinga.
Visita feta a la Bellera. I avui us proposo la sortida, que hi ha dues opcions. Després de visitar la Bellera anem a la Roca del Corb, que és una formació rocosa molt xula de veure, també. I després acabarem pujant fins al Coll de Serafí, i aquí és on decidirem si estem a tope, si estem animats i ens anem a fer el Tossal de la Baltasana, que és un dels cims més alts de la zona, és el cim comarcal, forma part de la llista dels 100 cims de FEC, o si, per altra banda, el vermut ens crida molt i del Coll de Serafí ja baixem directes cap a Prades pel camí antic de Montblanc.
Bueno, triem la llarga, no? Ara,
sí,
de
comencem
que...
per la llarga. Quants quilòmetres la llarga? Més
la llarga són 11.
11 quilòmetres, sí. Bé. 3 hores...
Sí, sense comptar de visita ni paradetes, unes 3 horetes.
3 horetes, assequible.
És molt factible.
Sí, assequible, sí, totalment. Sí. I doncs fem la llarga primer, va.
La llarga, això, arribem al Coll de Serafí i des d'aquí simplement ens caldrà seguir una pista que anirem pujant. Arribarem primer a les coves d'en Pere, que són un parell de coves que també és bonic parar, fer la visita, veure-les. I després acabem arribant al cim del Tossal de la Baltasana, que, com us deia, és el cim comarcal. Vistes molt xudes, si enganxeu un bon dia. Aquests dies tenim una vista bastant nítida, per tant pot ser ideal aquest dissabte, després del programa de divendres que us quedeu.
Jo
vaig tirant,
Jo no vull dir res, Xavi, però jo aquesta excursió la vaig fer amb el cole. Ahí lo dejo.
Així no anem bé, Vull dir que... pressió tampoc em vull que em poseu, ara. Clar, no, aquí hi ha dues persones...
És per animar-te de dir, ho puc fer.
Doncs jo no volia dir-ho, però jo ara vaig fer fa 2 anys i tinc 5, saps?
Sí, però tu ets avançant els teus temps.
Anàvem amb una corda, cadascú agafant-nos a cadascú del nus que li toca, per no perdre'ns. Potser tu et podria servir. Si vols, anem junts.
Home, totes les mesures són bones per fer esport i per acostar-nos a la natura.
Jo t'acompanyo.
Fred o calent, el
o
vols?
O potser amb el trac del Guillem, ahir, que ens explicava, que va estirant
amb la bici, el de la bici, de la bicicleta, per cert.
Jo la hice en triciclo.
Sí, exacte, és que tu ets de muntanya, Lucho, vull dir que al final entenc que... Però això, amb bicicleta es pot fer aquesta ruta?
Sí, sí.
O hi ha moments en què bicicleta a l'espatlla?
No, bicicleta a l'espatlla tampoc, depèn de les cames que tinguis, Xavi.
Sí, hi ha les vistes, clar, vull dir que... Com... Que vols dir que vagi caminant,
Com deia, la màquina d'anar sobre de la bici. Aleshores... Aquí hi ha...
Perfecte, sisplau, continuem amb la ruta, on ens havíem quedat?
Exacte. Des del cim baixarem ja directes cap a Prades, simplement hem de seguir el GR171, que està ben senyalitzadet, i ja, pues això, amb unes 3 horetes, depèn del que haguem parat a les coves o a l'ermita, o si hem parat a fotre'ns el bocat a mig camí, pues calculem unes 3 horetes de temps efectiu de ruta.
I com les cursem? Si fem la curta, com les curses?
Des del Coll de Serafí, que us deia, hi ha una pista que baixa directe a Prades i en total de volta queden 7 quilòmetres en lloc dels 11 que dèiem.
Doncs insisteixo, això penjat a Twitter, després podreu veure el recorregut més al detall i per tant poder seguir més o menys aquesta ruta, oi? Que ho farem així?
Correcte, sí, sí. A més, avui també us passarem l'enllaç d'una cosa que és l'índex IBP.
No tinc el gust.
No el coneixes.
No tinc el gust.
Això és lo de les hipoteques.
Sí, no, això és una altra història.
També puja un 4% només.
Sí. Què és l'índex IBP, has dit? IBP.
IBP és la manera més objectiva que hi ha de... Saps, les excursions, com és una fitxa que et posa fàcil, moderat, sí, difícil, sí. Que dius, bueno... Què vol dir fàcil, no? I després vas allà i et trobes una ruta de 8 hores amb un desnivell acollonant i dius...
I et cagues en diverses parts de la família d'aquella persona que ha decidit dir-te que era fàcil, sí,
exacte.
És correcte.
Aleshores, l'índex aquest, el que intentes agafar el track del recorregut i a través d'uns algoritmes li dona una puntuació, li dona un valor que en el cas de la nostra ruta d'avui és la llarga és de 45 i la curta és de 28.
Això entenc que és sobre 100?
No.
Ah, no.
Això...
Ah.
De 0 a...
Ah, de 0 a 10.000, o
tu,
bueno, el que sigui.
En quin IBP et sents còmode? Us sentiu còmodes vosaltres?
És surrealista.
És una molt bona pregunta. Depèn de la situació.
No et faci vergonya. No ens ofendràs, digues.
No, hem arribat a fer algunes sortides amb IBPs de 140, 100 i pico.
És el triple.
Nosaltres som un 11, eh?
I luego para subir aquí cogen un ascensor.
Home, clar, que és
no que
això és un IBP 200, eh? Pujar 15 pisos a peu, no et pensis tu
que ara... Un dia, que el Xavi ens acompanyi perquè no ens perdem.
Doncs això ho heu arribat. Jo això ho he provat, perquè els ascensors a vegades no funcionen com haurien, ja t'ho dic ara també, i ara els tenim, un estan obres. Ho recordo, heu vist, oi, la imatge que us heu trobat? Doncs aquest IBP 150 l'hem provat alguna vegada.
Doncs això...
Aturant-nos, però vaja. Però
doncs
sí.
Això de l'IBP simplement és perquè ho podem anar fent servir durant totes les setmanes per evitar això de fàcil, moderat, difícil, de donar un valor que potser ara d'entrada, quan us dic 45, no us diu res.
Clar.
A la pàgina web sí que hi ha una taula que et diu que si el teu estat de forma física és baix, un IBP entre 0 i 10 és una ruta superfàcil i et va posant una graduació, però al final el que acaba sent més pràctic és que si tu has fet una ruta de 45 i saps que la propera setmana és de 40, dius, ah, fàcil.
Ja, això ja ho tinc per
ja
demà, no?
Ja tinc controlat. Però si vinc aquí i se me'n va una mica la castanya una setmana i vinc amb una de 130, direu, ostres... Pues,
no, no vinguis, no aquell dia no vinguis, ja t'ho dic ara. Ja t'aviso ara, aquell dia no vinguis.
Directe, no?
Sí, aquell dia no, ni entris, aquell dia. Si vens amb una de 130, no cal ni que entreu, perquè no us atendrem. No,
no, serem,
no hi ha ningú, ens fem vacances. Per tant, avui pengem dues coses. L'índex IBP, és a dir, un enllaç per anar a una web on podreu consultar l'índex IBP d'aquesta ruta i la ruta en si, amb un enllaç a Wikilogs. Anem a la part interessant, si us sembla, que és on dormim. Per exemple, aquests dies que serem per parades, que no només farem la passejada, sinó també voldrem fer altres coses, on podem dormir?
Avui per això he portat a la Debbie, perquè és la que domina aquest tema.
L'organitzadora d'eventos.
A veure, Debbie, doncs on anem a dormir?
Bueno, a Prades hi ha molts llocs per dormir, hi ha moltes cases rurals, hi ha molts tipus d'allotjaments diferents. Us porto dues propostes. Una, que és l'Hostal La Botiga, que és a la mateixa plaça Major.
Oh, coneixeu la mestressa de l'Hostal La Botiga?
És el Quim Masferrer,
que
és una emocionat.
La Teresa de l'Hostal La Botiga?
Doncs no en diu.
És una dona fantàstica. Un cop entres, et fa unes mongetes que te'n recordes tota la vida. De fet, la coneixen perquè cuina tan bé les mongetes que ningú vol dormir amb ella, tu. Es fot uns pets, la marrana.
Sí, va, Quim, de veritat.
Fixa't, és fantàstica, la Teresa.
Hòstia, noi.
A ritme de saeta.
És brutal, eh?
Sí, exacte. Va,
doncs si voleu anar a conèixer la Teresa,
a Prades mateix,
us
això,
podeu allotjar a l'Hostal La Botiga, que està a la mateixa plaça, a plaça Major.
Perfecte.
Que és la plaça aquesta on ha comentat el Sergi, que és on hi ha tot l'ambientillo, diguéssim, no? Ja teniu un munt de bars i de vida allà.
Això seria alojar-se para no dormir.
No, home, no.
Se puede decir así, depenent de l'època, no?
No creguem tot el que diu el Quim, també, eh? Vull dir que...
potser m'he confós, la Teresa, no sé si ve d'aquí.
No, de fet, no li fodeu ni cas al Quim, no cregueu massa, no li fotem el nostre Quim. La veritat, evidentment, sí que ens podria dir a qui coneixia i tot plegat. Però ja tenim, doncs, on dormir, que és a la mateixa plaça, plaça què m'has dit, perdona?
A la plaça Major, que és l'Hostal La Botiga, però també si veus que hi ha d'haver massa...
Xivarri.
Doncs pots anar, per exemple, al Xalet de Prades, que és un lloc com molt top, diguéssim, és d'alto standing, no?
Xalet, és que hi ha Xalet, ja...
Allotjament 100% ecològics, tenen cabanes als arbres, tenen uns iglús que pots veure totes les estrelles... Bueno, és de nivell, això. De nivell. Això ja és més romàntic.
S'està estenent, no, això dels iglús i les cabanes als arbres?
Tot això del glamping, tot això s'està estenent molt.
Però molt, vull dir, està començant a posar-se bastant de moda.
Què és el glamping? Algú pot explicar què és el glamping?
Jo el glamping no sé què és.
Sí, home,
sí. Sona raro.
El camping glamurós, no? El glamping.
Són aquestes tendes molt, bueno, fashions.
Sí.
I també cúpules, que tu pots veure les estrelles i estàs al mig del no-re de la muntanya i podem gaudir de la natura. No?
Però hi baño privado o tienes que compartir? Porque igual tan modernos que se olvidan.
Amb la teva parella, segurament, però sí.
Però ja està. És a dir,
ja està.
Tienes que salir fuera.
Sí, és...
Una nova moda.
És una nova moda muntanyera pija, diguéssim, no?
Sí. Tenim on dormir i on mengem? Què ens recomaneu per anar a fer un mos?
També hi ha molts llocs, a la mateixa plaça tens molts llocs. Llavors nosaltres, parlant amb gent autòctona, ens recomana el Cafè del Vall, que és un lloc per anar a sopar, que ells acostumen a anar-hi bastant i que tenen, pues, cuina de qualitat. I després per dinar, com que vaig veure que la setmana passada parlaves molt del tema de cuina tradicional, que això
no, a veure, un moment,
molt,
no,
molt
ara,
important.
Ara seria el tiquismiquis, però és que ens ha portat una pizzeria aquest home. Aquest home ens va dir, anem a la Cerdanya i ens
però quina pizzeria,
Després sí que és cert, i aquí trenco una llança a favor del Sergi, que comentant-ho per la redacció, gent que sovinteja la zona,
el
que
Joel,
sovinteja la Cerdanya, el Joel, per exemple, va dir, no, és que us ha portat a un lloc on hi ha molta gent que amb setmanes d'antelació reserva a la pizzeria.
I em vas fotre el pal la setmana passada.
Home,
indirecte.
Clar, i ara t'estic demanant disculps. Sí, t'estic demanant disculps, però és que em va semblar un insult a la Cerdanya i menjar pizza. Dic, hòstia, no fotem.
Són unes pizzas molt bones, amb producte.
I truita de xocolata, que jo vaig flipar molt amb el postre de truita de xocolata.
Aquí, per tant, ja et dic disculpes, però que no torni a passar, No ens portis a portar a menjar pizza en plena muntanya. Per tant, aquí farem...
No et porto a menjar pizza, et porto a la Font d'Espasa, que és un clàssic de Prades, i que, bueno, aquí sí que no fan reserves, fan dos torns, i, però, bueno, són bastant àgils, i aquí val la pena provar el caneló XL de ceps.
Quina gana que tinc ara.
Això pinta molt bé.
XL.
Sí, sí, sí. Ai, bueno, duríssim,
Dos m'en
demanaria
jo.
No, dos no crec.
XL.
Però XL deu ser un caneló, sí, Armínia.
Un senyor caneló.
Perfecte. Això ens agrada, veus? Això ens agrada. Va, què ens falta? Ens falta... Hem halat, hem dormit, i què més podem fer per parar?